Dos quarts en punt d'11 del matí. Aquest dimarts, a partir de les 12 del migdia, el Celler Modernista de Sant Cugat del Vallès serà escenari de la presentació de les cinquenes jornades La Vinya i el Vi a Collserola. Unes jornades que ofereixen la possibilitat d'aprendre del passat, de recordar olors i sabors i de comprometre's col·lectivament en la preservació dels valors tant naturals com patrimonials i socials d'aquest parc natural de Collserola. Avui volem aprofitar aquestes jornades com a excusa per parlar del passat agrícola i vitivinícola a Sant Cugat del Vallès. A aquesta hora saludem en tertúlia Oleguer Martí, enòleg de Vins Noé. Molt bon dia, Oleguer.
Bon dia.
Jordi Casas, historiador. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
I Joan Vilamú, tècnic del Servei de Medi Natural del Consorci del Parc Natural de Collserola. Molt bon dia, senyor Vilamú.
Bon dia.
En primer lloc, senyor Vilamú, aquestes jornades per primer any han aconseguit la participació de tots els ajuntaments dels nou municipis del parc.
Exacte. Aquestes jornades fa 5 anys que s'estan celebrant. Van començar amb el municipi de Cerdanyola, conjuntament amb el Consorci del Parc de Collserola, amb el Centre d'Educació Ambiental de Can Coll, i a l'any següent ja es va afegir Sant Cugat, i en els anys següents s'han anat afegint diferents municipis, i aquest any per primera vegada podem comptar amb tots els municipis del parc que faran activitats relacionades amb les jornades de la vinya i el vi en aquesta primavera 2014.
Això es transformarà, per tant, en que tots aquests municipis oferiran activitats...
Sí.
Vinculades
sí,
a aquestes
sí,
jornades?
Exacte, a partir del 10 de maig, començant a Sant Cugat del Vallès, ja es faran activitats i gairebé cada cap de setmana fins a finals de juny doncs s'aniran fent diferents activitats, inclús algun municipi en fa més d'una, però la idea és aquesta, que cada municipi faci una activitat relacionada amb el món de la vinya o el vi.
Com a mínim una activitat,
com a mínim una.
El 10 de maig, per exemple, per començar, què tindrem a Sant Cugat? Ara ho dèiem, demà es presenta, de fet, a les 12 del migdia, però
exacte,
ja ho podem avançar.
El Celler Modernista es presenta demà a les 12 del migdia a les jornades 2014 de la vinya i el vi a Collserola, i la primera activitat és el dissabte 10 de maig a Sant Cugat del Vallès, amb el títol de Ser un bon pagès, es farà una gincama familiar per conèixer el passat agrícola de Sant Cugat.
Jordi Casas, que veig que està mirant-se una mica aquest programa,
ja
què li sembla,
ja
de moment?
No,
home, si se l'ha pres, ha anat
no,
a ràpid.
No, he mirat la presentació i la inauguració.
Ah, la presentació, no. L'hem deixat veure.
No, el programa que l'explica el responsable.
Sí, home, l'explica el responsable, però què en pensem d'una iniciativa aquí? Més que res, perquè vam tenir el setembre passat, recordem-ho, la Fira de les Portadores, dins les Jornades de Patrimoni Viu, una fira que va funcionar, si no m'equivoco, força bé, que de fet l'alcaldessa Mercè Conesa ja va dir que tindria continuïtat en properes edicions, i tot apunta que també a la plaça Barcelona, que va ser un escenari acabat de remodelar, idoni.
Bueno, jo suposo que com a historiador em toca parlar del passat, no? Jo dic el que dic sempre, que Sant Cugat, o la història de Sant Cugat no s'entén sense la vinya, Sant Cugat fins a ben entrat als anys 70 sent un poble, una vila, en aquells moments amb una presència important de l'agricultura, i parlar de l'agricultura a Sant Cugat és parlar de la vinya. I a mitjans del segle XIX, que és el moment de màxima expansió, i que hi ha en conreu més del 50% del municipi, el 73% de la terra conreuada és vinya, i arriba uns nivells de monocultiu semblant a qualsevol poble del Penedès, per dir-ho una cosa. I per tant, bueno, la vinya és consubstancial a la història santcugatenca.
Ara ho dius, Jordi, aquest lligam amb la història santcugatenca, però hi ha altres municipis que han destacat més per la vinya a Sant Cugat, però hauria de reivindicar encara més aquest passat?
Bueno, Sant Cugat, sí, home, el Penedès és el Penedès, el Priorat és el Priorat, però des de fa menys anys, però Sant Cugat, si agafes els percentatges de terra dedicada a la vinya i ho compares amb poblacions del Penedès, que ningú discutiria el seu passat agrícola, a mitjans del 19 són uns percentatges similars, quasi iguals, i superior a altres municipis que avui són molt vitivinícoles, però que a mitjans del 19 eren menys que Sant Cugat, perquè clar, parlar d'un 73% de la terra conreuada de vinya, això és molt. I jo recordo encara als anys 60 a Sant Cugat unes extensions enormes de vinya, tot el que ara és Coll Favà, per dir alguna cosa, tota aquella zona de Camp Volpelleres, tot allò era vinya, vull dir que... I recordo allò, els carros amb els cubs i la merda dels cavalls pels carrers,
sí,
no?
Sí, la zona de Cap de Cerdanyola igual.
Exacte, i gent que feia el vi a casa, hi havia gent trepitjant el raïm, no? Vull dir que...
Veure, suposo que la importància del celler cooperatiu...
Quan el 1921 es crea el celler cooperatiu és perquè després de moltes tentatives van tots els primers 20 anys del segle XX es creen segurament un sindicat o agrícola i caja rural de Sant Medín, no? Aquelles traduccions que feia
Sant
Medín, tu, no? Sant Emeterio ni Sant Medir, no, Sant Medín. Bueno, vale. I petits propietaris, arrendataris, formen el celler cooperatiu que funciona, abans estàvem comentant, al final, la forma bastant simbòlica, fins a principis dels 90, poca broma, no? I, per tant, i a més, un celler cooperatiu que, com molts, és d'una figura emblemàtica, que és el César Martinell, que a més li dona una categoria arquitectònica envejable, per dir alguna.
Sí, l'espai també es pot apuntar, no, senyor Vilamú? Serà el celler modernista, evidentment, per tot això que comentem ara, l'espai de presentació.
Ah, exacte. Sí, sí, de fet ja se n'havia parlat amb l'edició de l'any passat, però no hi vam arribar a temps per...
O no va arribar a temps al celler,
no
tampoc.
No va arribar a temps al celler, per tant, doncs, de fet, el que comentava abans de la Fira de les Portadores que es va fer el setembre l'any passat, formava part d'unes jornades, aquestes que deies de Sant Quat, però també formava part del programa d'activitats de les jornades de la Vinya i el Vi a Collserola del 2013.
Exacte, de les jornades de patrimoni viu en clau local i de la jornada La Vinya i el Vi a Collserola de l'any passat, del 2013. Ja sabem que les comparacions se sol dir que solen ser lletges, però tornant al tema del passat agrícola i sobretot vitivinícola, Jordi, si ho comparem amb els altres municipis del parc, amb Barcelona, Cerdanyola, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, El Papiol, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just d'Esvern, és això el que apuntem, que Sant Cugat d'aquests municipis seria el que té sobretot aquest passat?
No estic en condicions de parlar als defensors dels municipis quin nivell de vinya tenien, no ho sé. El que sí que sé és que molts rabassaires o arrendataris de Sant Cugat, sobretot de la zona de Valldoreix, sí, de la zona de Valldoreix, eren del Papiol. Això sí que ho puc dir. Ara, jo m'imagino que Sant Cugat tenia un nivell de vinya superior a aquests municipis, però no m'ho facis dir. Jo sé que molts, no sé si és perquè ja estava esgotada la terra el Papiol, però molts dels pagesos que cultivaven la... Que una altra zona que era tot vinya, per exemple, Valldoreix, que cultivaven la vinya Valldoreix eren del Papiol.
De fet, el fenomen aquest del gran creixement de la vinya mitjans finals del XIX... doncs es va donar, o sigui, a tot Collserola, però a tot Catalunya, que va ser quan va arribar la pesta de la filoxera a França, i llavors aquí, doncs, com a bons catalans vam aprofitar la baixada econòmica del vi i la vinya francesa per tal de que nosaltres ampliar superfície de vinya, i això es va fer Sant Cugat, es va fer el Papiol, es va fer Cerdanyola. De fet, hi ha fotos de Cerdanyola amb tots els camps al voltant de l'ermita de la iglesia de Sant Martí de Cerdanyola, fotos de principis de segle, que tot era vinya, o Sant Medí tot era vinya, el fondal de la Rierada a Molins de Rei tot era vinya a principis del segle XX. O sigui que l'increment va ser important en molts municipis.
D'això segur que l'Oleguer pot aportar encara més informació, això que parlàvem ara, de l'arribada a França...
Sí, inclús tampoc ha sortit. Suposo que Rubí també hauria d'haver-hi una superfície també, important, sí. Perquè si mirem el celler cooperatiu encara és més gros, és més gran que el nostre. No? Uh-huh. Efectivament, el desenvolupament de la vinya aquí va ser degut a la crisi de la filoxera, que va anar baixant del nord cap al sud, i aleshores inclús molt de l'excedent de vi que en aquell moment en aquí es va començar a produir servia per exportar i per enviar a cap a França. Anècdota, també hi havia molts tècnics francesos que són els grans protagonistes del vi de qualitat, almenys fins ara, es venien instal·lant aquí, i com a mostra tenim un gran celler de la Rioja, que és el Marquès de Riscal, que va estar fundat per francesos perquè a Bordeus no tenien rim i venien aquí a buscar-lo.
De tota manera, Sant Cugat, la gran expansió havia sigut abans, eh? Vull dir, la gran expansió Sant Cugat, diguem, Sant Cugat a mitjans del XIX arriba al sostre ja d'agrícola i demogràfic, eh? Ja no pot conreuar més, està tot ocupat i ja no pot mantenir més població amb aquesta agricultura, perquè veurem que els 2.500 habitants que s'assoleixen mitjans del XIX no se superen fins a la segona dècada del segle XX, un cop superada la crisi de la filoxera. Uh-huh. Aquí el que sí que és la gran patacada és la filoxera. Sí, sí. En què ja res tornarà a ser com abans. A més, Sant Cugat, més o menys, són càlculs aproximants, però a la terra que es dedica a la vinya després de la filoxera serà la meitat que es feia abans. I, per exemple, per tenir una idea, això sí que hi ha dades concretes, l'any 75, 1975, que ja és la els últims anys a la vinya, a Sant Cugat es produeix una quarta part del que es produïa a mitjans del 19. I després la filocera la meitat. I, això, la filocera sí que serà una patacada, que primer, durant 10-15 anys farem l'agost aquí, que és quan França la pateix, però quan comença a arribar aquí a finals del 80, que és Sant Cugat arriba al 91, llavors aquí... I quan volem tornar allò, doncs els peus estan per terra i la patacada impressionant. I municipis com Sant Cugat ja no tornarà a ser el mateix. Bueno, això també lliga amb el fet de que anys després arriben al tren, i llavors, clar, es crea una cosa que és una novetat revolucionària, és que pots viure en un lloc i treballar en un altre. I això era una cosa que passava, pots viure a Sant Cugat, baixar a Barcelona i tornar al mateix dia. Clar, llavors fa que Sant Cugat canviï i que la gent no es dediqui a la vinya.
Hi ha moltes informacions, senyor Vilamú, ara mateix ho estem apuntant, que es poden relacionar amb aquesta vinya, amb el vi, amb el passat de ciutats com Sant Cugat del Vallès, però una mica l'objectiu d'aquesta jornada és ja en una cinquena edició, quin continua sent?
És donar a conèixer el passat agrícola del parc, en aquest sentit més ampli del parc de Collserola, i doncs mirar de si es pot recuperar una mica part d'aquesta agricultura. Els espais agrícoles interessen molt per la biodiversitat que creen al seu entorn, ja que si tot fos bosc tindríem un sol ambient, en canvi si anem creant aquest mosaic típic mediterrani de conreus, prats, boscos, bosquines, doncs tot això enriqueix molt a tot el que és la diversitat biològica de l'entorn.
No, ho hem dit, s'organitzen des de Can Coll, que hem de dir aquest espai. Suposo que tots hi podem aportar alguna informació.
De què?
De Can Coll.
Can Coll. Aquest tema no el toco, allò, Cerdanyola. No, no, informació no sé, Can Coll, no tinc informació.
Saps? El senyor Vilamusi que ens sabrà dir...
Sí, Can Coll havia estat una finca agrícola molt important que va estar operativa al màxim fins per la Guerra Civil Espanyola. Llavors va venir tots uns anys d'abandonament i a principis dels 70 doncs, l'antiga Corporació Metropolitana de Barcelona va comprar la finca i va restaurar la masia i llavors allà doncs, és on es va establir un centre d'educació ambiental en el qual passen més de 3.000 nens cada any durant el curs escolar i allà doncs, es fan tota una sèrie d'activitats relacionades amb aquest passat agrícola, no només la riquesa forestal que tenim a l'entorn, sinó fent activitats agrícoles de com vivien abans, els nanos que passen per allà, doncs, depèn de l'activitat que facin, es disfressen, utilitzen l'antiga cuina de la masia, hi ha una granja, hi ha un hortet, hi ha uns fruiters, hi ha la vinya, hi ha uns camps de cereals, doncs llavors tot és allò lligar amb la història i el nostre passat agropecuari.
Tot aquest passat a recordar, com diem, amb un seguit d'activitats, caps de setmana, de maig i juny, gratuïtes,
sí,
bona part d'elles,
sí, 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 la majoria, jo crec que totes.
Sí? Jo crec que gairebé
crec que totes. Sí, sí.
No he sabut veure cap que, sí, que tingui un cost. Parlem del passat, però també ens interessa parlar del present i el futur, Oleguer. Sembla ser que el vi apunten que queda com una beguda de grans, que el jovent... no hi acaba d'entrar, segurament tira més per la cervesa o per altres begudes amb graduacions alcohòliques, fins i tot a vegades més elevades, i s'estan renovant etiquetatges, packagings, per mirar d'atraure també aquest públic més jove.
Sí, inclús també hi estan sortint productes amb més amabilitat perquè puguin satisfer més a aquest públic més jove. Però està clar, jo recordo que a casa sempre hi havia el porró de vi, no? Aleshores això de prendre vi és una cosa inherent, no? Tenia sempre,
no? I ben jovenets,
clar,
el pa amb vi i sucre, no?
De berenar.
Els 10 anys em donaven a mi, tu.
Clar, i aleshores això una mica és el que... aquesta transmissió de pares a fills una mica és el que ha desaparegut. Aleshores, després aquí també ha canviat la manera d'oci i han entrat també altres interessos comercials i el món de les discoteques pues, no es veu consumir gota vi. Ara sí que ja et dic que hi ha gent que s'està inventant productes, vins amb poc grau, amb agulla, molt frescos, que a vegades dubta si és més vi o refresc, i una mica la idea és enganxar aquesta joventut a recuperar una mica aquesta cultura del vi. Tot i això, jo sempre dic que m'estimo més veure un noi jove prenent-se una ampolla de l'Ambrusco, que és una cosa
Bueno, no, entre altres, més econòmica? O...
Més econòmica, sí, sí, absolutament econòmica, però està clar que valgui un euro i mig i vingui d'Itàlia, no sé dintre què pot arribar a haver-hi, oi? Però, bueno, és preferible que es prenguin una ampolla de Lambrusco que no un Coca-Cola, perquè almenys si prenen un Lambrusco després, quan vagin millorant la seva situació o el seu estatus econòmic...
Pujaran,
ja aniran
a nivell.
Ja aniran agafant camí, no? També hi ha un altre factor, que és que tot el que és gastronomia cada vegada està més de moda, i llavors el vi, no oblidem que també és gastronomia. Llavors sí que cada vegada gent, sobretot aquí a Sant Cugat, ho veiem més, perquè és una ciutat amb gent benestant. Els vins d'un cert interès cada vegada tenen més acceptació i gent més jove els està buscant, eh?
Hi haurà, per cert, senyor Vilamú, porrons de vi? Es podrà veure porró algun dia?
Si la gent no sap...
D'aquest maig i juny?
No sap veure porró, la gent,
però,
ja.
Ho dèiem ara, no? S'ha de començar algun dia, ni que sigui per un Lambrusco, deia l'Oleguer.
En moltes de les activitats sí que hi ha tas de vins. No sé si amb porró o amb ampolla i vas, però sí que hi ha, amb la majoria d'elles, a un principi o un final, hi ha un tas de vins.
Si féssim un estudi de mercat ara, aquí amb tots tres, en alguna de les tres cases no hi ha porró?
No, jo no tinc gaire. Hòstia, jo vi sol i no hi ha gaire. Però sé veure
si porró. Si falla l'anòleg, ja...
Sé veure porró i hi veu molts anys. Però ara veig més, perquè en porró és per dosificar. En porró veus menys, eh? Per això hi havia el porró a la taula.
Sí, clar. Sí, no, jo a casa també tinc porró, que pas que el faig servir molt poc. Però l'altre dia estava pensant que en el fons el porró també seria... un d'aquests instruments que ara s'estan posant de moda, que són els decantadors, no?
Sí,
el decantador,
sí,
serveix per airejar el vi, doncs,
i el
porró,
igual, exacte, el porró, per decantar, sí, i beure a la vegada.
El porró, a totes les masies, a totes les cases, hi havia la bota de vi que feien ells mateixos, i clar, la manera de subministrar, de servir el vi era el porró, o sinó una...
Però és veritat, però amb el porró bevies menys, eh? Tu el que veus amb un vas així de l'ampli, el veus, necessites un bon estona de porró, eh?
Vull dir,
que...
El, vas, sí,
el que passa que bevies tot el dia, perquè el porró està sempre sobre la taula. Sí.
De totes maneres, ara que esteu això al porró, i és una pena això, no?, que deies del vi, perquè ara jo crec que és, tu en saps que ara es fan quan es fan millors vins que mai, no? Per dir, per exemple, que el vi de Sant Cugat, segons tinc entès, home, tenia fe de pama de ser bastant dolentet, eh? Baix de graduació i bastant dolentet, eh?
Sí.
Però ara, vins, jo crec que vins el preu que es veuen ara i de la quantitat que es veuen ara, mai a la vida, no?
Mai a la vida.
Em dóna impressió a mi.
Tu pensa que les vinyes que tenim són vinyes velles.
Sí, sí, sí.
Això vol dir que la qualitat de la matèria prima és molt bona.
Excel·lent.
Si aquí ara tenim bons tècnics i bona tecnologia,
doncs
es fan realment coses molt, molt bones.
Un sol adequat, una vinya vella i un bon anòleg.
Exactament. I no oblidem que jo estic parlant de bona tecnologia, però això no és incompatible amb aquest concepte que es té de vi artesanal o de vi... És a dir, molt bona tecnologia es pot fer una cosa molt artesanal, perquè es pot cuidar la vinya
al màxim,
amb una, i amb
sí,
una
el
xana,
detall, sí, sí.
Però el que passa que està clar, si aleshores tu les instal·lacions al celler, per exemple, doncs tot el que és la conducció del vi és amb atmosfera inerta, el vi es conserva molt millor. Clar, això és un gran avenç tecnològic, però que no està renyit amb la producció petita i artesana.
Sí.
No tenim un doctor avui aquí amb nosaltres, però ens aventuraríem, no, Oleguer? Com a mínim les més bàsiques de beneficis que ens aporta també, més a més, el vi.
Bueno, això és la discussió eterna, però sembla ser que està bastant demostrat que el vi, amb un consum moderat, realment és beneficiós. En les darreres investigacions apunten, sobretot amb el vi negre, que la pell porta una substància que es diu el revesterol, que, per exemple, és un anticancerigen. Això no vol dir que si tens un càncer t'hagis d'anar fotent una ampolla de vi cada dia, però que amb la justa mesura realment porta unes sals minerals que no aporten cap altre aliment. Bé, això després de tractors també n'hi haurà sempre. Hi ha el handicap de l'alcohol. Però bueno, el que dèiem abans amb el Jordi, hòstia, de
menjar... El handicap de l'alcohol té el handicap del colesterol, tu. A veure...
Sí,
però... Home, ara, jo sempre dic que el més bo o és pecat... O porta problemes per la salut, home, però cony, tot en, no, moder... jo, però... tot en moderació, no?
Aquí està, amb justa mesura. Jo...
És que si no ens hauríem d'estar de tot, tu.
Clar, llavors no podies menjar ni la carn, ni podies menjar ous, ni...
Ja podies fotre uns callos, ni... No.
El senyor Vilamú també ho veu així?
Sí, sí, perfecte.
Tot en la justa mesura, tant, és bo?
Sí. Clar.
Per cert, si quan... és producte local, millor.
I si és producte local, no sé si ha millorat aquest vi que deia, que apuntava abans Jordi Casas, Oleguer, Sant Cugat.
Vaig comprar un vi al Bages, que sí, sí, fa bons vins. És que...
Producte local, en aquest cas, perdona, jo em referia no fet a Sant Cugat, sinó a les proximitats. Sí, això, a l'Ella, Bages, Penedès...
Bages està excel·lent, tu.
No, sí. Home, en aquests moments, els vins produïts, jo parlaria a Catalunya... Són,
agafem-nos a Catalunya ja que podem.
Sí, en aquests moments els de més gran prestigi mundial.
O sigui, res amb baixar els francesos, res.
Hi ha aquest gran crític americà, que és el Parker, sí. Que cada any treu puntuacions dels vins. El 20% dels productes espanyols, dels vins espanyols per sobre de 90 punts, són catalans. Després una altra cosa és que nosaltres anem a un restaurant i a veure quin restaurant trobem que el 20% de la carta és de producte local.
De vins locals.
Però això també és una tendència que està canviant.
Creus que anem ara en el bon camí?
Sí, Barcelona ens costa. Barcelona pensa que té, a la vora té 11 denominacions d'origen, però en canvi el vi més venut a Barcelona és el de Rioja. O sigui que això...
és un problema de preu o què?
No, és un problema de costum i de cultura. Ara tu te'n vas...
També de la persona que el consumeix, aquest vi.
Sí, bueno, i després d'aquest
sentiment... En ocasions pot ser turista...
Aquest sentiment de territorialitat, que Barcelona, com que és una ciutat més cosmopolita, costa més, però tu te'n vas a l'Empordà ara, i a tots els restaurants a l'Empordà hi ha vi d'allà. I te'n vas a les comarques de Lleida... i a tots els restaurants de les comarques de Lleida hi ha vi d'allà, i no parlem de Baix de Tarragona, el Montsano o el Priorat, el qual no vol dir que no n'hi hagi dels altres, no?
Això m'ha sorprès, és això que dius tu, que sorprèn, no? Vaig anar al Moianès a Moianès, o sigui, a menjar en un restaurant, no estava malament, i pa, em van fotre un Rioja, tu ja em fotran un vi d'aquí, no? Em vas traure una mica, no? També a vegades els propis restauradors
hi ha una inèrcia que costa molt de vèncer, però això també deia abans, que és que la gent, les noves generacions aquí sí que estan donant empentes. Nosaltres a la botiga ho notem moltíssim. Abans entrava la gent i demanava: escolta, vull un vi, i com ho vols, negre? I d'on serà? Home, vols que sigui de la Rioja o de la Ribera, no? Ara la gent entra i et diu: escolta, vull un vi però que sigui de la terra. Ja és la primera condició, no? Però clar, la gent que té 60 anys encara està
amb la mentalitat
amb la mentalitat d'abans. Sí.
Per cert, quantes activitats hi haurà, senyor Vilamur? No sé si les té comptabilitzades ara mateix.
No, perquè n'hi ha en els 9 municipis i en alguns municipis se'n fan més d'una. Per tant, estem parlant d'una quinzena d'activitats diferents.
Què creu que ha fet que, per fi, en la 5a edició, ja tots els 9 municipis pertanyents al Consorci del Parc s'hi hagin apuntat a aquestes jornades?
Bé, suposo
que... A banda, imagino la seva insistència.
La insistència, per suposat, des del primer any, però, doncs, suposo que l'interès d'alguns tècnics d'ajuntaments o dels representants dels museus municipals dels ajuntaments per tal de donar una mica més de diversitat a les activitats que es feien i lligar-les més, no només, lligar-les més amb els municipis de l'entorn i com a nucli d'aquest lligam amb els municipis, doncs és el Parc de Collserola.
Per tant, totes aquestes propostes, les 5es jornades de la vinya i el vi a Collserola, que es presenten demà a les 12 del migdia al celler modernista de la nostra ciutat i que es podran anar gaudint els caps de setmana del maig i juny a tots aquests 9 municipis gràcies al Consorci del Parc i a Can Coll. No sé si després d'haver-ne parlat avui, Jordi Casas, Oleguer Martí i senyor Vilamú, sortirem d'aquí amb més ganes d'anar a comprar una ampolla de vi o no?
Home, jo ara mateix no, però bueno, jo ja ho faig.
No, i d'anar de ser demà a les 12 al celler cooperatiu,
sí.
Segur.
Un acte que ha apuntat.
El Marc és immigrable, vull dir, hi ha molts motius per anar-hi.
Doncs a veure si poden ser-hi. El senyor Vilamú, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. A Oleguer Martí, Jordi Casas també.
A vosaltres.
Fins una propera.
Molt
bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.